Islàndia, amb Albert Ong.
Hablemos de Cataluña, nos dice Màrius Carol, director de La Vanguardia. ¿Cómo van a convencer al 47,8% de los catalanes que han votado por opciones soberanistas de que esta no es la mejor vía? Afrontemos este asunto porque es un asunto importante, está aquí encima de la mesa, para que puedan intervenir ambos sobre esta cuestión.
La corrupción lo es, sin duda alguna. Es la segunda preocupación de los españoles detrás del paro, señor Rajoy. Ha crecido exponencialmente
con
usted
también,
como presidente del gobierno.
Aquest és l'últim cara a cara que vas moderar, Manuel Campo Vidal, entre Pedro Sánchez i Mariano Rajoy. Mm-hmm. O sigui, vas intentar mil vegades que parlessin de Catalunya, no hi va haver manera, no?
Sí. Bueno, allà és que era una situació en la que el debat s'havia trencat. I s'havia trencat perquè va haver aquell incident entre el senyor Sánchez i el senyor Rajoy.
Ara ho repassarem, aquest incident.
Sí, jo vaig pensar que el senyor Rajoy se n'anava. Vaig pensar que en un moment determinat dic, caramba, això va molt fort. I, efectivament, jo tractava de reconduir a coses que em semblaven que eren importants, però ells seguien. El debat va ser realment molt difícil. Però, bueno, això... L'única cosa que prova és que un debat és imprevisible. El guió es construeix allà. Pot haver dues setmanes de discussió sobre l'alçada de cadira, sobre la temperatura de l'estudi, sobre la llum, sobre el color del fons, el que sigui, però això no garanteix res, excepte que una certa imatge. Quan el debat comença, escolti, allò és un esport de risc.
Feies referència al que va dir Pedro Sánchez en aquest debat, que deies que va estar a punt de dinamitar-lo.
Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente con su voto a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es.
Aquí què fa el moderador?
Bueno, jo el que vaig fer immediatament dir de tiempo para el senyor Rajoy, perquè encara que estava en el temps de l'altre, però m'és igual. Quan hi ha això, el que té que fer és donar-li la paraula a l'altre que contesti. La polèmica va ser si jo havia, a més de donar-li la paraula immediatament, si havia de recriminar o no el senyor Sánchez per les seves paraules. I jo crec que no l'havia de recriminar en qualsevol cas. Ells són lliures i són grans per dir el que crea inconvenient. I com va dir Vicente Vallès, que jo li vaig agrair molt i reprodueixo en el llibre aquest, La cara oculta de los debates, ell, el to en el que un dirigent polític es dirigeix amb un altre és una decisió política. I els periodistes no som ningú ni per celebrar-ho, ni per recriminar-ho, ni per res. Tenim que facilitar que aquest diàleg es produeixi. Ell el va voler portar d'aquesta manera, per cert, va demanar excuses 4 mesos més tard, però jo crec que no ho havia de fer.
I aquesta va ser la resposta de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez.
Tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en 2 ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina.
Mire, señor Rajoy.
Y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado. Pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez.
Tremendo.
Vas rebre molt, tu personalment, després d'aquest debat. Et van dir bastant de tot,
Sí. Tu saps, Albert, que si tu acceptes ser moderado, ja tens garantit un 21%, que és l'IVA, molt fort de bufetades. Perquè tot aquell que creu que el seu candidat ha perdut, li fa la culpa de l'àrbit. Això em va passar l'any 93. Va perdre Felipe González. Ho sap tothom, però els socialistes deien impossible que hagi perdut amb el bo que és. La culpa és del moderador. A la setmana següent li va passar el mateix en Luis Mariñas. Per tant, el 21% ja el tens garantit. Aquí a l'IVA va ser una mica més alt. Per què va ser més alt? Perquè es va trencar una norma. I es va trencar una norma que no està escrita, però que va haver un salt, diguem-ne, d'agressivitat. El que passa és que també és veritat que ben rebut molt, i aprofito per dir que vaig agrair molt el teu article a l'Ara, dient, bueno, una miqueta de serenitat amb això, no? L'article o els comentaris de l'Enric Juliana a La Vanguardia o alguna cosa, fins i tot al País, que es va desdir una mica del que havia plantejat al començament. Amb el pas del temps, la gent ho ha anat percebent d'una altra manera. Perquè tothom, fins i tot els més defensors de Mariano Rajoy, que en aquell moment van ser molt agressius contra mi, van comprendre que potser aquell silenci no li havia anat malament.
Però la pregunta és, un periodista pot fer de periodista en un debat així? És a dir, no. Tu pots fer alguna cosa més enllà de, no. de repartir temps i de donar la paraula a l'un i l'altre?
Bueno, s'ha de fer alguna intervenció perquè no es tracta només de dir vostè primer i vostè segon. S'ha de veure en quin moment intervens. Per exemple, en aquest cas que hi va haver doncs, aquesta agressió, diguem-ho així, de Pedro Sánchez, has d'intervenir, és igual que en siguin els temps o el que sigui. O, per exemple, en un moment determinat del debat entre Zapatero Rajoy, quan el senyor Rajoy va ser en aquell cas el que li va dir a Zapatero «Usted ha ofendido a las víctimas del terrorismo, las ha menospreciado», allà has de tallar i dir «Perdona un momento, después le repondré su tiempo, deixem-ho, però ara té que acabi vostè i després que repongui». L'altre diu «Això ho fa un cronometrador? No, un cronometrador no intervé. Això ho fa un notari? No, perquè el notari aixeca acta».
Tu no t'ho passes més bé amb tota la cuina que no pas aquelles dues hores que dura el debat? És a dir, sí. veure per dins les tripes sí. de la política, veure com un vol pactar això, l'altre vol assegurar l'altre, negociar-ho tot, jo crec que això...
Diguem, és apassionant.
T'ha de posar més que les dues hores del directe,
sens
no?
Sens dubte, sens dubte. I així va ser a l'últim, perquè jo he organitzat més debats dels que he moderat. Per exemple, vaig organitzar, jo no, l'Acadèmia de Televisió, i jo com a president, vam organitzar el d'Helena Valenciano i Cañete, que va tenir molta, sí. molta repercussió per aquella frase sobre les dones i la superioritat intel·lectual que va dir en un programa de Susana Griso, i el va moderar Maria Casado, que és la portaveu de l'Acadèmia i que era una persona de televisió. Però vam organitzar també el debat a 4, que vam del mes de juny, l'últim, no? I allà va ser apassionant aquella negociació perquè això que se'n diu la pinza, no sé com es diu en català, la pinza.
Sí, sí, la pinza, no, no sé, també.
La pinza. De, no hay pinza entre el Partit Popular i Podemos. Escolti, jo no sé si la nega vostè el diari, però allà es veia, eh? Allà es veia. I els socialistes patien molt, eh?
Això
patien molt amb aquella negociació.
Ho explica el llibre, aquest, La cara oculta de los debates electorales, editat per ARPA, que ha tret el Manuel Campo Vidal, i que ara m'has de permetre que anem al 93, perquè sí. jo no ho recordava.
Sí, i eres molt jove, home.
I qui no, home, no, home, perdona, aquí tenia ja 20... Jo el vaig veure, però clar, és que no ho recordava, això. Sí. Situem-nos. Primer debat a la història televisiva d'Espanya. Aznar González, sí, són les eleccions que acaba guanyant contra pronòstic González.
Exactament,
però, clar,
i per això va acceptar el debat, perquè estava molt ajustat a les enquestes.
Exacte, les acaba guanyant i llavors és el 96 quan acaba pujant Aznar. És el primer debat que hi ha. González, doncs, bueno, clar, ve de 11 anys de president del govern, li diu, bueno, amb qui és aquest tio que anem aquí?
No, i amb una capacitat dialèctica indiscutible.
Exacte, i tot pactat, aquestes coses escrites davant de notari, aquí reprodueixen els documents, i arriba el torn final i José María Aznar, quan ha de fer la intervenció de l'últim minut, diu això.
Solamente quisiera introducir antes un pequeño paréntesis, señor moderador, con su permiso, pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir el último en este programa, cuando los acuerdos entre los dos partidos afirmaban que eso se determinaría de mutuo acuerdo entre ambos partidos. Yo quiero decir que la posición hubiese sido, naturalmente, a lo mejor no celebrar este debate, pero yo desde luego no estaba dispuesto que los ciudadanos españoles no tuviesen la oportunidad por una exigencia de presidencia este.
De todos modos, señor Aznar, señor González, en la medida...
Debe ser sí. el moderador el que aclare sí. Cómo se ha producido.
Ha habido una serie de exigencias, como ustedes saben, a lo largo de este debate, que me parece que no sería a lo largo de la preparación.
La verdad es que no lo sé. A vista de lo que ha dicho, no sé si no sería oportuno decir qué tipo de exigencias se han planteado.
Tendríamos que hacer probablemente un debate entre quienes han negociado también este debate.
Pero tiene...
Estamos hablando del turno final.
Déu-n'hi-do.
¿Eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Va ser dur.
Y la respuesta de Felipe González es esta.
Me va a permitir que le haga una pregunta. ¿Cuántos debates han organizado ustedes en Antena 3?
Este es el cuarto.
Sí. ¿Cuántos han hecho sentados?
Este es el único.
De acuerdo. Siga usted, por favor.
Tiempo para el señor Aznar.
¿Por qué le da usted permiso para seguir o no seguir al señor moderador?
No, me da permiso, simplemente termina.
Le voy a decir usted una cosa, señor González, para que la opinión se te haya confundida. El próximo debate lo hacemos, si quiere usted, de pie.
Encantado.
O lo hacemos sentado en una butaca, o lo hacemos de pie, como usted quiera. A mí me da igual.
Sí, usted
que
ha planteado la historia de exigencia.
Usted ha planteado esa exigencia, y yo, desde luego, lo que prefiero es que los ciudadanos españoles hayan tenido la oportunidad de contemplar este debate.
Sí, sí. És així, a mi em va costar anys veure això. Primer perquè me'l sabia de memòria, perquè va ser... Però la veritat és que el senyor Aznar planteja això i jo havia anat a explicar-li prèviament. I va ser una conversa gens fàcil, com pots imaginar, perquè Javier Arenas, que era el negociador, em va dir: "Yo he fracasado en lo que me han pedido, que era que cerrara l'último. Así que te pido que vayas tú y se lo cuentes." Digo, pues bueno, a tot això jo maquillat, el micròfon posat, tancat, naturalment, vaig anar allà, jo vaig bromes amb això sempre, no? Perquè estaven tots molt, molt tensos, jo també, no? I va dir: "Què passa?" I les converses també són bones, no? "¿Qué pasa? Que no hay acuerdo." Y entonces, perquè això anava de monosílabos, aquí. Digo, pues, yo tengo una propuesta. Tú dirás, abres tú el debate, que era beneficiosa para ella, con lo cual orientas, tal, no sé qué, le ven, cierras la primera parte del debate, con lo cual el que ya no vea la segunda parte, queda muy bien, abres tú la segunda parte, bueno, y el último minuto, digo, pues el último minuto, yo propongo que primero intervengas tú, o sea, Aznar, y después Felipe González, porque es el presidente del gobierno, pero yo pediré públicamente, y lo has visto, que la mano públicamente, que por favor no se hagan alusiones y, por tanto, que se cierre neutral. Y si utiliza el último minuto para machacarme, digo, pues yo me comprometo a que reabro el debate y hasta que no cierre en neutral, aquello continúa. ¿Esa es tu decisión? Digo, sí. Dice, pues allá tú con tu decisión. Bueno.
Ya pues te trobarás en directo, ¿no?
Anem. Sí. Y sinceramente, yo no me esperaba que en directe traies això. I va ser una llàstima, però bueno, en tot cas, li va donar un punt d'emoció realment molt intens.
Expliques una cosa boníssima que no veiem mai, que és la reacció a cadascun dels equips de campanya, diguem, quan arriba el camerino José María Aznar i arriba el seu camerino Felipe González.
Això mateix. Bueno, quan arriba Felipe González hi havia molta tensió perquè, evidentment, no havia guanyat el debat. I va ser, va sortir... Roberto Dorado, mal, muy mal, Felipe, no sé qué tal, fins al punt que jo li vaig dir: "Oye, vamos un momento fuera." I li vaig dir: "Oye, Roberto, estamos con la depresión postpartum, estamos todos aquí fastidiados, déjanos un poquito, deja que el señor se recupere." "No, pero te miraba a ti." Tenía raó, en lugar de mirar al otro candidato, a lo cual, va ser un problema per lo que se'n diu a l'eix de la càmera, va ser un problemón, però bueno. Però el senyor Asensio va acompanyar a José María Aznar, al seu grup, i al seu grup, que l'acompanyava aquell dia, hi havia a la sala aquella Miguel Ángel Rodríguez, Ana Mato, Javier Arenas i dos o tres persones més. I quan va entrar, uns aplaudiments: "Presidente, presidente." I ell se diu: "Pensaves que iba a perder, cabrones." Mira, t'haig de dir que l'altre dia vaig tenir oportunitat de parlar primer amb el Felipe González, per una casualitat d'unes entrevistes, i després amb el senyor Aznar sobre aquest tema. I ell ho va dir amb molta gràcia. Diu: "Sí, le dije exactamente eso. Os pensaves que iba a perder, cabrones."
I en canvi, Felipe González, a tu personalment, sí, sortint del debat, et fa un altre comentari referit a Aznar.
Sí, ell em diu: "Este tío aguanta un debate." I digo: "Pues lo ha aguantado, presidente, lo ha aguantado." Però ell ja està, ja el vaig veure jo que ja estava pensant, diu, bueno, ja ho veurà la setmana que ve.
I el partit de tornada, Telecinco...
I el partit de tornada va guanyar González, i ho reconeix l'Aznar, l'altre dia m'ho va reconèixer a mi. I li vaig preguntar per què. Diu: "Perquè em van recomanar que no prengués la iniciativa i va donar la sensació, etc. Però jo penso que els dos estan d'acord en que el primer el va guanyar l'Aznar i el segon el va guanyar Felipe González.
The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy."
Aquesta és la introducció en aquest primer debat dels anys 60, de l'any 60 exactament, entre Nixon i Kennedy, un debat que expliques una cosa, clar, és el primer debat a la història de la tele, i que per la tele el va guanyar Kennedy i per la ràdio el va guanyar
això
Nixon.
Això és increïble, això és increïble. Per què? Perquè Kennedy va entendre el nou mitjà, que era la televisió, i Nixon no. I Nixon segurament va tenir, segons diuen, no? Hi ha tres o quatre versions. Va haver tingut una operació de genoll, unes altres versions diuen que va tenir un cop al genoll al baixar del cotxe, les dues coses són compatibles, i tenia dolor a la cara, però no van cuidar la comunicació no verbal. I Kennedy va sortir allà com un actor de Hollywood. I l'altre va sortir com el que era un advocat de molt, molt fosc, per entendre'ns, no? Amb la qual cosa, argumentalment, el que només el sent per la ràdio guanya un, i en canvi a la tele guanya, en les enquestes d'opinió que es fan, guanya Kennedy. Bueno, jo penso que això és la raó per la que durant 16 anys, 4 eleccions nord-americanes, no hi van haver debats i es van disparar els estudis sobre comunicació no verbal. Li van agafar molta por a la televisió, van dir, escolta, aquí hi ha elements que nosaltres no controlem. Però és molt interessant això, perquè quan neix la ràdio, als anys 30, la ràdio neix, Ràdio Barcelona, a J1,
sí,
és del 24, no? Però als anys 30 hi ha un president que es diu Roosevelt, que utilitza la ràdio i la sap fer amb una cosa que es deia les xarles en la ximenea, que un cop al mes ell tota Amèrica sentia la ràdio. Quan arriba a la televisió és Kennedy el que identifica la televisió, i quan arriba a les xarxes socials és Barack Obama el que les interpreta molt millor que el seu opositor McCain. És
per no parlar de Donald Trump ara, no?
Sí, sí, no, però de nova tecnologia vol dir que el que entén el nou mitjà i l'identifica n'entreu molt partit, i en els debats electorals va ser en Kennedy.
Escolta'm, una última pregunta. Atenent, com dèiem, les crítiques de l'últim cara a cara, atenent la nova situació, també política, que jo crec que, com expliques també el llibre, que el bipartidisme, fins i tot a Espanya, un país molt bipartidista, està mort. Creus que hi haurà un cara a cara a les properes eleccions? I si és, seràs tu qui el moderaràs?
Jo crec que pot haver uns quants cara a cara, perquè ara ja no és qüestió de dos i uns quants més, és qüestió de quatre i uns quants més. Per tant, pot haver un debat a quatre, com ja ha passat, i pot haver una successió de cara a cara. Fora molt interessant un Mariano Rajoy i Albert Rivera, posant per cas, i un Pablo Iglesias i qui sigui el del Partit Socialista,
com el que ha fet el Cuní avui TV, per exemple, amb un cara a cara com el García Margallo i el Junqueras.
Sí, o Oriol Junqueras, a més, amb el Borrell. I tots dos els cito, efectivament, i dono la llista dels d'en Cuní, que n'ha fet molts. Jo penso que el debat està aquí per quedar-se, i a mi estic absolutament a disposició. Tu saps que nosaltres som voluntaris, nosaltres no cobrem res, l'Acadèmia de Televisió. Ni les tres corbates que porto en un debat te les paguen, me les pago jo. Saps que porto tres, perquè clar, si jo porto aquesta d'aquest color i un està coincidint, dic, bueno, agafo l'altre, però coincideix amb l'altre, n'haig de portar una tercera. Estaria disposat, com no, i tant de bo. L'important és que els debats ja són aquí i que quedin.
Manuel Campo Vidal, moltíssimes gràcies.
Un plaer estar aquí, Albert, i moltes gràcies novament, perquè vas saber entendre el que jo estava passant i m'ho vas demostrar amb aquell article. Molt amable.
La cara oculta de los debates electorales, Manuel Campo Vidal, editat per ARPA. Avui ens l'ha presentat aquí. Hem recordat alguns d'aquests moments que ja estan a la història de la televisió i de la política, aquestes dues coses, aquestes relacions tempestuoses entre una cosa i una altra.